Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us apropa les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà, que us ajudarà a fer un repàs de la cartellera, a informar-vos de les estrenes a través d'entrevistes i de reportatges, que us parla de les representacions que es fan a la nostra ciutat, als diversos escenaris locals, i que us fa recomanacions teatrals de tota mena. Us desitgem un bon any 2022. Primer de tot, ha estat un Nadal dur, no tant a tocar de la nova normalitat com esperàvem, segurament encara amb moltes restriccions i moltes mesures sanitàries per complir, que han d'evitar que aquesta variant Omicron es propagui més. I és que només faltaria que les activitats culturals i socials que hem pogut tornar a emprendre haguessin de tornar a tancar persiana. No ho volem, així que molta cura i a gaudir del teatre i a donar-hi molt suport, amb seguretat. L'any 2022 ve carregat de novetats per les teatreres i teatreros sabadellencs i us les aniré explicant a través de les zones un fantàstic equip format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa, Francesc Asens i el nostre tècnic Toni González, i qui us parla, Marcel Castillejo. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. Alcem el taló. A la secció de la platea indiscreta farem un cop d'ull com cada dimecres vespre a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb Eloi Falguera, teatrero com els que més, un dinamitzador apassionat del món del teatre amateur català que ha coordinat i participat com a articulista al número 26 de la revista Alveres sobre el teatre amateur en català que ha existit i encara existeix a la zona de l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. Similar al plantejament de la revista Vallesos, Alveres ens proposa un viatge per diferents perfils importants de l'univers teatral d'aquest territori i fa una repassada molt interessant als diferents grups de teatre amb trajectòria notable, autors rellevants, tipus de teatre representat i les principals cites teatrals d'aquest indret. Descobrirem amb ell com s'articula el Teatre del Nord, com és, quina història té i quines semblances té amb el Teatre Vallesà. Es pot adquirir la revista a qualsevol bon preu. Finalment, l'Elvira Franc, com sempre, ens porta recomanacions teatrals de muntatges de Barcelona, Paquito Forever, El llarg dinar de Nadal de la Ruta 40 i Les dones sàvies, tres reposicions, tres propostes que ja han estat altres temporades a la cartellera de la ciutat i que han viatjat a d'altres poblacions també, però que ara, arran de l'èxit, tornen una vegada més a la capital. Abans de tot això, però, pengem, com sempre, el taló de fons d'avui amb la Júlia Stals. Som-hi!
El taló de fons.
Tot just acaba de començar l'any 2022, un any en el que es preveuen moltes propostes i amb moltes expectatives. Desitgem que sigui un any on s'acabi l'ús de les mascaretes i les onades tan sols siguin del mar i no de casos de Covid. Resumidament, volem un any on la pandèmia acabi. Hem finalitzat un any on les companyies i entitats teatrals han seguit lluitant per oferir-nos cultura, tot i les restriccions pel coronavirus. Han treballat i ens han ofert projectes que valen molt la pena. El 2022 comença amb les cartelleres ben plenes, per tal que els nostres i les nostres oients puguin gaudir de les diferents propostes teatrals. Però cal destacar que comencem amb obres que han d'anul·lar funcions, perquè hi ha casos positius dins les companyies d'actors. Esperem que això canviï aviat i hi hagi més salut i teatre. Perquè el teatre ens ha ajudat. I ens ajuda sempre a desconnectar de les rutines que ens persegueixen, a reflexionar sobre aquelles qüestions que no ens havíem arribat a plantejar mai, a somiar mons paral·lels, a viure vivències que no es viuen durant el dia a dia, a sentir diferents emocions i sentiments. Ens fa viure moltes coses. Visca el teatre i la cultura, perquè n'estic segura que sense ella la pandèmia seria més difícil del que és.
La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de fer una ullada ràpida a la cartellera local. Volem saber què tindrem als escenaris de la nostra ciutat aquest cap de setmana i ens ho explica la Júlia Stals. Bon vespre.
Bon vespre, doncs aquesta primera setmana de l'any la cartellera teatral sabadellenca compta amb diferents oportunitats. Comencem al Teatre Sant Vicenç, que interpretaran Els Pastorets el dijous, dia 6 de gener, el dissabte i el diumenge, 5:45 de la tarda, i doncs això fins al 16 de gener. També a la Faràndula també segueixen representant Els Pastorets, un clàssic nadalenc, aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda, i també fins al 16 de gener. Al Teatre Max presentaran Arbres i Tions, una obra nadalenca de creació pròpia sobre les tradicions catalanes durant aquestes vacances, aquest dissabte i diumenge a les 12 del migdia. A la Bàscula defensaran Màsters de Gavi Ruiz aquest divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda, i això fins al 23 de gener. El Teatre Arlequí estrena Sol Solet i Rínxols d'Or no paren amb les titelles, i això ho faran el dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. En tindreu oportunitat fins al 30 de gener.
Pastorets segueixen, podem dir que qui hagi passat el Nadal o les festes confinat a casa o fent una mica de prevenció, no? Ara encara té l'oportunitat aquest 2022, aquests dies de gener, d'anar-los a veure.
Exacte, i que és típic anar amb la família a veure els Pastorets. Jo ja me'l sé de memòria, la veritat.
Molt bé, molt bé. Ja tenim alguna cosa més?
No.
Ja està, tenim la cartellera aquí, però esperem que ara, durant el mes de gener i febrer, no?, durant aquest segon trimestre del curs, la cosa es vagi animant. Ah, per cert, ens havies de comentar l'obra fake de la setmana passada, del programa anterior.
Doncs sí, comencem l'any, però també seguim amb les obres fakes, i la de la setmana passada, la de l'any passat, podríem dir.
Sí.
El Teatre Nadalenc estrenava l'obra de teatre Dinars de Nadal, i era mentida, era fake. I doncs era aquesta.
Molt bé, Dinars de Nadal... amb Covid o sense Covid.
És potent. Seria una bona proposta.
És una bona proposta. Bueno, encara que no hi hagi Covid, els dinars de Nadal solen ser molt durs, també. Depèn de la família que t'hagi tocat.
Depèn.
Molt bé.
I doncs, com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android, i a la Sabadell de Sabadell Cultura.
Exacte, no deixeu de consultar l'aplicació si voleu estar al tanto de totes les propostes. Gràcies, Júlia. Seguim dimecres vinent repassant la cartellera. Fins dimecres.
Adéu, fins la setmana
que vagi bé. Per començar l'any, el programa d'avui volem sortir una mica de Sabadell, dels seus escenaris i propostes teatrals tan diverses, i fer una mirada més enllà. Avui tenim a l'amunt el taló a l'Eloi Falguera, que ha dedicat bona part de la seva vida a la dinamització del món cultural teatral de Terrassa. A part de ser un bon agitador de la passió pel teatre en aquesta ciutat, per exemple, encarregant-se de la secció La Terrassa Teatral, el diari La Torre de Nació Digital, també ha realitzat cursos d'escriptura teatral a la Beckett, de direcció, interpretació i teoria teatral a l'aula de teatre de la UAB, a la UOC, ha estat director d'una pila de muntatges en diversos espais d'aquesta ciutat, i també ha escrit alguns contes i algunes peces de teatre com a dramaturg. Ara ha coordinat juntament amb Roser Berg el número 26 de la revista Alveres, que s'ha dedicat enterament al teatre de l'Alt Empordà i la Catalunya Nord. Alguns dels articles ens han semblat interessants, de fet, alguns els ha escrit ell mateix, i per això l'hem convidat via telefònica perquè ens expliqui secrets i curiositats del teatre amateur en aquestes terres catalanes. Bon vespre, Eloi, i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon vespre.
Publiqueu aquest número de la revista Alveres, que es diu així precisament per la Serra de l'Albera o el massís de l'Albera, situat entre l'Alt Empordà i la Catalunya Nord, que té una temàtica diferent a cada número, no? un marc temàtic diferent per a cada número, i sobre el teatre de la zona. Era important poder fer una publicació així? Hi ha hagut teca per investigar i per documentar-se? Hi ha una tradició teatral amagada en aquests territoris?
Exacte. Primer de tot, Alveres, perquè la gent d'aquí al Vallès tingui una idea clara, és com Vallesos, és una revista llibre d'aquestes que se n'editen un parell l'any, bessona, és a dir, en el mateix format, ben editat, ben enquadernat, és a dir, format revista llibre. I tot vingué, doncs, després de Vallesos, que jo prenc contacte amb la Roser Beck, que és la directora d'Alveres, i li dic, ep, no heu fet mai cap dossier, número dedicat al teatre, i l'Alt Empordà i Catalunya Nord són territoris amb una enorme tradició teatral. I ella va dir, vols dir? I vam dir, sí, vam començar, i els vaig començar a dir, vam començar a mirar, i evidentment ha sortit, doncs, que és un territori, com tots els catalans, amb una grandiosa tradició teatral, sobretot tradició popular, no? El teatre més, doncs, que coneixem, el teatre amateur, sobretot té una força impressionant i n'ha tingut una força impressionant.
Aquesta tradició teatral, d'alguna manera, amb aquest tipus de publicacions, creieu que ha de ser reivindicada, doncs?
Sí, jo crec que un greu problema del teatre no professional és la manca de memòria, la memòria. Si ja costa el teatre, tenim molt poques històries del teatre català en general, el teatre professional, doncs ja costa, si bé és cert que n'hi ha moltes publicacions, del que és el teatre no professional és que no n'hi ha cap, no hi ha ni una trista història sobre el teatre o una aproximació del teatre no professional català. És una lluita que porto anys engegada per explicar una mica la història, no? No perdre aquesta memòria, perquè si no, la que es perden els protagonistes se'ns en van, doncs perdem la història. I és un cavall de batalla que jo tinc, i on em va donar l'oportunitat primer a la revista Vallesos de fer una aproximació al teatre dels dos Vallesos, i ara aquí a l'Alt Empordà. Però, repeteixo, és un greu problema. Si, per exemple, mirem quantes històries dels concursos i mostres que hi ha arreu de Catalunya de teatre amateur s'han publicat, és que no n'hi ha ni una. I si n'hi ha poquíssimes i que cobreixen molt pocs anys, bé, és que això és història, i és història important que si no es fa la perdrem. En aquest sentit, doncs, per exemple, vull agrair que la Fundació Torre del Palau em dona l'oportunitat de publicar el 50 aniversari del Ciutat de Terrassa, que ho publicarem d'aquí un any i mig, perquè bé, com a mínim, comencem a obrir camí aquí i explicar-nos una miqueta, no?
Expliqueu a la revista que l'Albert és bressol de grans personalitats del món del teatre, Elena Tornero, Carles Mallol, Àngels Bassas i moltes personalitats antigues, no? Que no podem oblidar si expliquem la nostra història teatral. Caterina Albert, Josep Tolzà, Jordi Pere Cerdà, Pere Guisset... Com és que de tots els racons de Catalunya n'acaba sortint gent apassionada pel teatre i que s'hi acaba dedicant? Potser per això que diuen, no?, que a cada petit poble i cada ciutat hi ha un teatre i un grup de teatre. Com és que hi ha tanta tradició arreu on vagis de Catalunya?
És que jo diria que podem afirmar, després d'un temps estudiant el tema, jo m'atreviria a dir que França té una tradició teatral molt potent, professional. És a dir, tu vas a París i trobes més de 150 teatres que t'alcen el taló cada nit fent teatre professional. Però quan parlem del teatre més popular, quan parlem del teatre amateur, crec que el motor europeu de Catalunya, d'Europa, és Catalunya. I crec que, i ho dic de bo, perquè a la que comences a gratar, surten autors, surten grups i surt una tradició que no existeix en altres llocs. El problema és que no ens expliquem, repeteixo, no d'allò. Sobre, anem si voleu aquí a Alveres, com has dit, és fantàstic, perquè a la que comences a gratar una miqueta... ja hi ha coses que es coneixien, com per exemple, doncs, que a Figueres, és a dir, a l'Alt Empordà, ja hi havia, abans que Pitarra comencés a ser famós, a Figueres teníem en l'Abdó Terrades, que ja feia teatre en català. És a dir, té una farsa antimonàrquica que es diu L'Urrei Micó Micó, que està datada del 1838. És a dir, abans de la Renaixença catalana, abans del el renaixement del teatre català, abans que sorgeixi aquest terme, ja a Figueres trobem autors. És a dir, que la tradició ve de molt, molt, molt lluny. El mateix podríem dir de Catalunya Nord, perquè Catalunya Nord, un dels pilars de la catalanitat, ha estat sempre el teatre. I la tradició teatral és llarguíssima, se'ns perd en el temps. El problema és que la frontera, encara que no ho sembli, fa molt i molt i molt de mal.
Durant els anys 40, 50, 60, no?, hi haurà diversos grups de teatre a l'Albera, a l'Alt Empordà i Catalunya Nord que aniran resistint, tot i la situació política, social i lingüística bastant penosa, no? Segurament perquè la gent necessitava algun tipus de distracció, i encara més en aquests petits pobles que quedaven una mica més aïllats, no? I arriba la democràcia i durant els anys 70 i posteriors comencen a sorgir, expliqueu, més grups de teatre independents que creen espectacles i peces teatrals una mica més innovadores, potser, i que seran grups que potser no estaran tan vinculats a l'Església o a cap parròquia, no? És interessant perquè això també passa en ciutats com Sabadell, aquesta història explicada d'aquesta manera, no? No sé si és general de tot el territori català que...
Sí, sí. Jo m'atreveria a dir que és general de tot el territori català. és mimètic tant a l'Alt Empordà com a, al Vallès. Un cas particular és el de Catalunya Nord. És clar, la frontera, repeteixo, talla molt. Si voleu parlar amb una mica Catalunya Nord, que potser és el més, per aquí és el més desconegut, i si voleu fem 5 cèntims de quina és la situació i què ha passat, no? Que potser és el que crida més l'atenció. Doncs Catalunya Nord, és clar, com deies, un dels pilars de la catalanitat. Sempre hi ha hagut tradició. I als anys 40 i als anys 50 trobem grups de teatre a Sallagosa, trobem grups, per exemple, al Fanal de Sant Vicenç a Perpinyà, que estan fent teatre en català. I, clar, quan un diu, ostres, i quants autors conec de Catalunya Nord? Bé, si diem Pere Jordi Cerdà, bé, potser algú doncs, li sona Quatre Dones i el Sol, perquè potser s'ha representat a Barcelona, algun grup s'ha atrevit, però és clar, si ja parlem d'altres de primer nivell, com en Josep Sebastià Pons, quan parlem d'en Pere Guisset, quan parlem d'en Joan Cairol, quan parlem d'en Jaume Llong, quan parlem d'en Jordi Barra o d'en Joan Tocavents, això ja... Però és clar, allà són persones que han treballat durant molt de temps al teatre. I com has dit, als anys 70 hi ha una eclosió. A Catalunya Nord, l'eclosió de grups es produeix degut a un fenomen, i molts grups m'ho han dit. Amb el floriment de la nova cançó a Catalunya del Sud, a Catalunya Nord s'hi agafen i això fa rebrotar la catalanitat. I surten grups, sobretot del teatre més tradicional, del teatre més popular i costumista, però que tenen una llarga trajectòria. Per exemple, el grup de teatre Utrera, de Sureda, que ha estat més de 50 anys representant teatre a tot Catalunya Nord i també ha baixat aquí al sud. Recordo, per exemple, haver-los vist l'any 2005 a Terrassa fent una obra que es deia El Nadal de la Teresina, és a dir, que sí que han travessat la frontera i han vingut cap aquí. Altres grups també han vingut, com el grup Font Freda de Ceret, que desgraciadament sembla que ja s'ha apagat, però jo recordo haver-lo vist també al Baix Llobregat. És a dir, són grups que als anys 70 tenen una gran força i surten dramaturgs dins d'aquests grups, com en Josep Tolzà, com en Jaume Llong, que us he esmentat, o com el mateix Pere Guisset. I aquesta gran eclosió de grups, amb dalt... he esmentat potser els tres que tenen una tradició més llarga, el grup Força Real de Millars, el grup Font Freda i el grup Utrera de Sureda. Aquests grups tenen una llarga, llarga, llarga trajectòria que gairebé arriba fins avui dia. Arriba fins fa uns 10 anys, o com el cas de l'Utrera, fins l'any passat, es pot dir. Però bé, i què ens trobem avui dia, després de tot això? Doncs ens trobem que a Catalunya Nord actualment només queda un grup d'aquests de teatre popular i costumista, que és el grup de teatre del Galliner d'Arles, no? Per tant, encara existeix aquest teatre? Sí, però ens trobem en uns moments de certs mínims, no? Aquesta és la situació en el teatre més, diguem-ne, doncs, el que seria equiparable a l'amateur nostre, no? Però que actiu, encara. El teatre professional ja és un altre tema, no?
Sí, perquè t'anava a dir que ens parleu en un moment donat, no?, d'aquesta manca de relleu generacional. Potser que és un problema per tot aquest conjunt de grups de teatre dels pobles de la Catalunya Nord, no? Parlaves ara d'Ultrera. Podria ser que, mica en mica, aquest múscul teatral que hi havia anés desapareixent o desapareixés del tot, si no hi ha jovent que hi participa?
Sí, mira, el que és el director i l'autor de les obres del grup aquest, que encara continua actiu, el grup del Teatre del Galliner d'Arles, em deia una frase molt, molt clara, no? I és que la diglòssia em diu sempre, és que hem perdut la llengua, no? Hem perdut la llengua. I em comento molt sovint aquesta diglòssia permanent a la que viuen. Són gent que ha après el català, són receptors de la llengua, però no la parlen, o els costa molt. Però en un moment determinat, doncs dins seu neix aquest esperit i volen recuperar-lo d'alguna manera. Aquest, per exemple, és el naixement del grup de teatre del Galliner, no? En un moment determinat, aquest autor, Miquel Sargatal, diu, ostres, és que estic tallat de llengua i això no pot ser. I comença a escriure i fer teatre en català. És cert que el greu problema que tenen a Catalunya Nord és trobar un públic que sigui prou competent per seguir les obres de teatre en català. Aquest és el drama. Sí que hi ha, evidentment, la catalanitat, però ens trobem amb un problema d'aquest relleu que no acaba de sortir.
Doncs parlem una mica més de Miquel Sargatà, un arlenc, no? Ell és del poble d'Arles, que explica t'explica a tu, Eloi, la seva experiència escrivint, no? Fent teatre en català a la Catalunya Nord durant molt de temps. Una persona que ha lluitat per mantenir viva aquesta llengua en aquest territori, en una situació que és força adversa. Aquí hi ha tot un tema polític, també.
Evidentment, tothom coneix doncs la repressió que ha patit i pateix la llengua catalana a Catalunya Nord. Per posar-vos un exemple, a les escoles, exceptuant la Bressola, moltes escoles de Catalunya Nord, la llengua catalana només s'ensenya una hora a la setmana. Què podem fer amb una hora a la setmana? Aquesta és la realitat i gràcies a Déu que ho podem fer. Si parlem d'aquest grup d'Arles, que continua ben actiu, m'agradaria dir doncs, que és tan actiu que el proper maig, el mes de maig, estrenaran el seu proper espectacle, que es diu El món i altres ximpleries, i que us convido a fer el viatge, un viatge fins a Arles, que tampoc no està tan lluny, per veure doncs, aquest teatre nord-català. És una notícia d'avui mateix. Avui mateix m'han corroborat. El mes de maig estrenem el proper muntatge. També m'agradaria explicar, si parlem d'aquesta situació a Catalunya Nord, que bé, no tot és tan negre. M'agradaria dir doncs, que encara hi ha actius dos grups de teatre professional. I amb això podríem parlar doncs, del Teatre de la Cornell, que és un teatre dedicat a la mainada, sobretot, i que porta els seus espectacles infantils arreu del territori. Amb muntatges tan podríem dir doncs tan ambiciosos com un espectacle dedicat a Ramon Llull, un altre dedicat a les inventores o els que han repassat més vegades, que és la Gallina Xica. Però sí que és veritat que són un grup que es dedica a la mainada, que és el pal de paller. Hem de començar per aquí, no? I també hi ha un altre grup professional, que és la Companyia del Sarment, que aquest ja s'ha dedicat més doncs, a fer teatre doncs, recordant en Jordi Pere Cerdà, tenen un muntatge en català que és L'ocell Cerdà, o l'actual que està en gira, que es diu La Tenda, que aquesta companyia sí que és cert que fa els muntatges, els prepara en francès i els prepara en català, però també fa teatre en català. I tampoc no m'agradaria oblidar dos circuits teatrals o que existents encara a Catalunya Nord. Un és el que any rere any, tossudament, les jornades de catalanitat identicat, doncs ells tossuts que en cada jornada d'aquestes, a cada primavera, intenten programar teatre nord-català a la Vila de Paó, que és al Rosselló. I des de l'any 2002, doncs, per aquestes jornades de l'identitat han passat els grups més representatius del territori, com és el grup en Fonfreda, el Teatre de Força Real, el mateix grup del Teatre del Galliner, el grup Ultrera, etc. I per acabar, també amb què més comptem a Catalunya Nord? Doncs amb el que es diu la programació estable que organitza des de fa ja 8 temporades la Ligue de l'Ensenyament, que és... que el programa Obres en Català, que és un circuit que en diuen el Teatre Cat 66, dedicats doncs, a sobretot a escoles, no? És a dir, porten muntatges teatrals en català i els ofereixen a les escoles nord-catalanes, des de maternal fins al que seria l'institut, el liceu o la universitat. I en aquest cas és un cas d'èxit molt clar, perquè aquesta mostra de teatre o aquesta programació teatral ha vist un fort creixement, perquè si el 2016 doncs, s'arribava a poc més de 2.100 alumnes a Catalunya Nord, el passat 2020, tot i la pandèmia, més de 4.200 alumnes han vist teatre en català. I aquest 2021-22 s'han incrementat dos espectacles fins a 9 que s'ofereixen arreu del territori. Per tant, no tot és negatiu, sinó que és cert que tenim uns circuits, tenim unes programacions i tenim algun grup que resisteix. Però sí que és veritat que si comparem els anys 70 i 80 a l'actualitat, doncs, sobretot el teatre més popular, el teatre més amateur, doncs sembla que està patint un retrocés per això que comentaves, la falta d'un relleu generacional i el desgast de tants anys, no, d'estar al peu del canó.
Tornant a Miquel Sargatal, a part de comentar-te doncs, aquesta situació de diglòssia, no?, que provoca d'alguna manera un trasbals identitari per a moltes persones, no?, també ens parla d'una experiència seva, no?, d'aquella que escriurà teatre en català i entrarà dintre d'aquest món tan apassionant perquè va viure una experiència dura, no?, personal, traumàtica, que necessitava explicar en llengua catalana, no?
És un en aquest article és interessant perquè és veritat, molts escriptors entren al món de les lletres a partir d'un fet, no?, que els passa alguna cosa, algun fet autobiogràfic que provoca que en molts casos doncs escriguin. Ell no, ell diu que ell escrivia des de petit, però que sí que és cert que hi havia un fet dins la família que l'havia de treure d'alguna manera, i és que a l'any 1940 a Pararles hi passa el Tec, que és un riu que és té molt cabal. Doncs el mes de juliol mateix, quan ens vam trobar per fer aquesta entrevista amb en Miquel, baixava amb força, i aquests dies ara fa poc que hi he tornat, doncs té un cabal important. Doncs bé, l'any 1940 hi va haver unes riuades molt grans, i la seva mare, que vivia per circumstàncies familiars dins un mas que estava molt proper al riu, doncs, esclar, quan van veure que creixia el riu, els van alertar: bé, aneu en compte, jo de vosaltres marxaria perquè està creixent i encara tindrem la desgràcia. Però l'avi, és a dir, el besavi de Miquel Sargatal, sí, va resistir i va dir que no. Per sort, en Miquel, que era, i la mare d'en Miquel, que era molt, molt petita, doncs la van treure del mas perquè es va espantar, i durant la nit el riu va créixer tant que s'ho va endur tot. Per tant, la seva mare es va quedar totalment òrfana, no? I a partir d'aquest fet doncs tràgic, en Miquel va escriure primer una novel·la i més tard, veient precisament teatre d'un altre grup, un dels grups que he esmentat, el grup Ultrera, veient un dia teatre, va dir: ostres, potser en comptes d'una novel·la jo n'he de fer una obra de teatre d'això. I no tràgica, sinó còmica. I és a partir d'aquest fet que ell comença a escriure teatre i en català. I és quan s'adona que, ostres, potser sí que conec prou l'idioma, potser sí que recordo prou expressions nord-catalanes. Què faig perdent la identitat? I a partir d'aquí és quan no tan sols escriu aquesta primera obra, que es diu El món vist des de dalt, sinó que va continuant, i fins avui dia, que aquest 2022 ens presentarà la seva darrera obra. Uh-huh.
Quins altres perfils expliqueu a la revista? Perquè hi ha més personalitats, no?, que també les entrevisteu o que en parleu i que han estat en lluites similars, no?, en aquesta mateixa zona.
De Catalunya Nord?
Sí, o de l'Alt Empordà i de Catalunya Nord.
Ah, de l'Alt Empordà parlem amb... Clar, la història del teatre no professional, tots la coneixem, sempre és gràcies a moltíssima gent que de forma desinteressada s'hi volca amb cos i ànima, no? I l'Alt Empordà no n'és una excepció. Trobem, si molts grups d'aquests arriben als 50, als 40, i n'hi ha d'altres que són centenaris, és sempre perquè hi ha ànimes que tiren del carro sempre, no? I esclar, dins del que seria l'Alt Empordà, trobaríem gent formidable com l'Alfons Gumbau, en Jaume Alzina, en Francesc Pla, trobaríem l'Ignasi Tomàs a Roses, trobaríem gent que sempre ha estat arrossegant, no? No és una excepció del territori, però sí, trobarem perfils i el que, a més, trobarem que hi ha moltes connexions amb el Vallès. Recordo que quan va ser el monogràfic del Vallès deia el Vallès és el motor del teatre amateur català, i cada vegada que em dedico a fer altres treballs ho vaig corroborant, si els tècnics del que seria l'aula de teatre de Figueres i els tècnics del Teatre Jardí de Figueres treballen com treballen, t'acaben confessant en aquests perfils, t'acaben confessant en aquestes entrevistes, que també, ostres, s'han format a l'Institut del Teatre de Terrassa. Quan veus que alguns membres del grup de teatre Esplais, de Castelló d'Empúries, ara aixequen el cap i van de gira arreu de Catalunya, preguntes i t'adones que, ostres, alguns actors han passat pel Teatre El Sol de Sabadell. És a dir, que, home, estem molt connectats. I el Vallès és un motor. Un motor que, a més a més, fa xarxa per tot el territori. I altres coses, no?
Ostres, a la revista Eloi també parleu, també mencioneu els pastorets, pessebres vivents, les passions... Són esdeveniments, són representacions que es fan d'una manera regular, constant, i que són indispensables perquè hi hagi aquesta tradició teatral que acaba calant i que, doncs, a partir dels 70 va creixent. És important...
Sens dubte, què seria Sabadell sense els pastorets de la Faràndula i el Centre Sant Vicenç?
Sí, sí.
Ha sigut la cantera de tants actors i la cantera dels mateixos grups. Bé, a Figueres, i cada territori té els seus pastorets. A Figueres tenen els seus pastorets, que són els pastorets de Figueres, i dels quals també són pastorets que porten una tradició d'anys i panys. I no tan sols tenen uns pastorets, sinó tenen que es fan al Teatre Jardí, sinó que, a més, tenen uns altres pastorets, que són els de l'Institut Montoriol, que fan la seva pròpia versió de Josep Maria Folch i Torres. Però és així. La tradició ve de molt lluny i bé, a l'Alt Empordà no és una excepció.
Em sorprèn que consultant el que escriviu a la revista hi ha molta també tradició de comèdies o de grups que fan, per exemple, pastorets i comèdies, cosa que també passa amb alguns grups aquí al Vallès, no? Obres més aviat tradicionals i comèdies costumistes. Són peces que d'alguna manera se segueixen fent i durant molt de temps perquè ens recorden qui som o ens recorden, no?, els problemes que tenim a casa, quin humor tenim, quines preocupacions tenim, quines coses ens emocionen.
Sí, sí. I si miréssim les programacions de també aquí al nostre Vallès, trobaríem que també fem les mateixes obres, eh?
Yeah.
És obvi que a l'Alt Empordà hi ha Cafès de la Marina. M'agradaria recordar, per exemple, que el grup de teatre de Roses va guanyar el Premi Rafael Anglada l'any 2013 amb un Cafè de la Marina. Però trobaríem que l'ha representat pràcticament tots els grups de la comarca. I sí, i les comèdies típiques de trobarem des de Boing Boing fins al mateix que estem representant nosaltres, molts grups que representen, també ho trobem exactament aquí a Figueres, tot i que, bueno, a l'Alt Empordà, tot i que sí que és veritat que també hi ha molt autor local, sobretot abans de la guerra, perquè, home, no hem d'oblidar que de l'Alt Empordà doncs és la Caterina Albert, Víctor Català, i que de l'Alt Empordà és en Josep Pous i Pagès, que també és dramaturg. Però també trobem altres autors d'aquí, potser no tan coneguts, com en Carles Fages de Climent, en Pere Teixidor, en Joan Mallol, autors de la comarca que... per esmentar, per exemple, en Joan Mallol de Agullana, té un fotimer d'obres editades i representades i que abans de la guerra, doncs, són molt populars. Sí que és veritat, doncs, que se segueix el que fan a Barcelona, sobretot ja a partir dels anys 70, però també tenen els seus autors propis. I avui dia no paren de sortir-ne. L'Helena Tornero,
sí, sí,
n'és una, o en Carles Mallol, Premi Born, per exemple, n'és una altra.
Un panorama molt divers. un panorama teatral una mica poti-poti, no? També com el Vallès, que hi ha infinitat de grups i de companyies i d'associacions que representen un munt de coses. Per cert, canvio de tema, Eloi, tornant al Vallès, a Terrassa concretament, felicitats pels 100 anys dels Pastorets del Social de Terrassa. 100 anys, que és una xifra que impressiona força. Deixa'm preguntar-te com són aquests Pastorets aquí a Terrassa, en quin espai, en quin format, aquests 100 anys, durant aquests 100 anys, com han anat evolucionant?
Doncs mira, he tingut la sort ara de poder fer una trobada amb diverses generacions que han fet els Pastorets aquí al Social. I bé, ara us explicaré un parell de cosetes, no? Fins l'any 2006 són uns Pastorets que treballen amb decorats de paper i que juguen molt amb el foc, eh? I em confessen que algunes coses, algunes idees les treuen de la faràndula, veient els Pastorets de la faràndula.
Carai.
Per tant, estem connectats, eh? Actualment són uns Pastorets que es representen al teatre principal, el teatre més important de la ciutat, perquè precisament el Teatre del Social, doncs, encara no s'ha pogut inaugurar, no? Hi va haver una situació que va fer, doncs, que s'hagués de tancar el Socialet, que era el seu teatre, i això va comportar, doncs, que s'haguessin de fer primer el Centre Cultural, que és un altre teatre molt important de la ciutat, i després el teatre principal, que és el més important, no? Sens dubte s'han convertit en els Pastorets de Terrassa, no tan sols perquè fa 100 anys que es van estrenar per primera vegada, sinó, doncs, per aquest fet, no?, que han persistit i que no han canviat mai, en aquests 100 anys no han canviat mai, sempre han fet els de Folch i Torres, tot i que la seva tradició encara ve de molt més lluny, ja abans de l'any 1921 ells ja representaven uns altres Pastorets, però bé, si ensenyim amb els de Folch i Torres, és aquest l'any en què fan 100 anys, no? I és clar, 100 anys, podríem comptar-los, crec, amb els dits de la mà, els grups de Catalunya que podrien dir això. I són uns Pastorets que han evolucionat molt, de ser uns Pastorets que es feien en un teatre petit, una bombonera, podem dir, amb el públic molt a prop, on es jugava molt amb el foc, on es jugava molt amb els efectes, podríem dir, especials de l'època, han progressat, doncs, ara són uns Pastorets de gran format en un teatre gran, com és el principal, amb una boca d'escenari immensa, en tres dimensions, i on es juga molt ja amb els efectes lumínics i altres tipus d'efectes de nova tecnologia, no?
Doncs,
però d'anècdotes n'hi ha un munt.
I tant, i en podrem seguir parlant un altre dia. Moltes gràcies, Eloi Falguera, per atendre'ns i per explicar-nos aquest teatre que no coneixíem.
Sí, mira, només m'agradaria dir una cosa, i és que he gaudit moltíssim llegint els articles que han fet tots els meus companys aquí en el dossier aquest de teatre. Penso que són uns articles de molta qualitat i que expliquen molt bé la tradició de cada poble. Sobretot hi ha quatre nuclis molt importants a l'Alt Empordà: Roses, Figueres, Castelló d'Empúries i l'Escala. I Sant Pere Pescador, perdoneu. Doncs explica molt bé tots aquests grans nuclis teatrals i com és que arriben a tenir aquesta força i a durar tant i tant de temps. Jo penso que qui vulgui trobar aquesta revista, que es troba a tots els bon preu, gaudirà, perquè, com has dit molt bé, és una petita història, però que explica la història general del nostre teatre.
Moltes gràcies, Eloi, per atendre'ns a l'Amunt al Taló. Bon vespre.
Ha sigut un plaer.
Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, a la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, que avui, primer programa de l'any 2022, ens parlarà de tres propostes força interessants, força atractives si us agrada el bon teatre, que són reposicions, podríem dir, que són petits muntatges que s'han recuperat per aquestes festes, però que ja havien estat programats amb anterioritat a Barcelona i suposo que en d'altres ciutats. Elvira, bon vespre.
Hola, bon vespre. Doncs sí, Marcel, unes esperades esperades reposicions, perquè totes tres que parlaré avui són obres força interessants i, com has dit, que les van repetint i que algunes potser ja quedaran per anar-les fent any rere any.
Això vol dir que són d'èxit, no?
Exacte,
són muntatges d'èxit que no tenen per què ser grans muntatges,
exacte.
Ara ho veurem.
I mira, com ja sabeu, no sóc gaire de repetir les ofertes. M'agrada veure-les una vegada i no repetir. Però justament aquestes tres que us parlaré avui les he vistes dues vegades i si les tornen a fer l'any que ve, potser tornaré a veure-les. Perquè són obres que et queden gravades a la memòria. I quan les tornes a veure, encara en gaudeixes més. Comencem per la primera.
Som-hi.
Com sempre, comencem per la primera.
Sí, primer programa de l'any, primera recomanació.
Primera recomanació. Paquito Forever. El Golems Almeria Teatre. La sala que abans s'anomenava Almeria, ara ha pres el nom de Golems, Teatre Almeria. Un nom ple de màgia i és un embrió que es transformarà en un colós, segur. La restauració de la sala pren ara un caire de cafè teatre. S'han substituït les butaques per petites taules rodones. Tot plegat resulta un espai molt acollidor. I la primera obra que han presentat és aquest Paquito Forever, que és un musical de creació pròpia. Frank Capdel i Fran Arraes són els autors de la dramatúrgia i Víctor Álvaro ha dirigit a Joan Vázquez, que és un cantant actor que molts coneixem, però voldria explicar una mica que ha actuat amb coneguts musicals com ara Hair, Mamma Mia, Ren, i també en solitari ha presentat O Cany Arrere de les Rambles o altres propostes, molt interessants totes. Un bon actor, és actor i cantant i sap portar totes les dues facetes molt bé. Joan Vázquez dona vida a la història real de Paco Alonso, un bailaor cantaor, actor i transformista català que va començar la seva carrera de molt jove i va actuar al Liceu i al Paral·lel als anys 50. Però la vida dels artistes a l'època de la dictadura no era gens fàcil, i menys aquells que, com el Paco, tenien inclinacions sexuals prohibides a aquella època. Durant molts anys va haver d'amagar-ho, fins que va arribar i va poder anar a Amèrica, on tot estava més permès. Allà es va instal·lar a Nova York, vivint la vida en llibertat que aquí, a la seva terra, no podia tenir. I va recórrer tot el món ballant i cantant a les revistes i als ballets més famosos, acompanyant els artistes més emblemàtics d'aquella època. Ja de gran va tornar a Barcelona, quan la seva mare es va posar malalta, va tornar a Barcelona. I la vam poder veure i aplaudir a Flor de Nit. Després d'un càsting, el de Goll de Goma el va agafar per Flor de Nit, fent el paper de Paquito, aquell ballarí del Paral·lel que portava la bandera blanca amb topos vermells, que en plena dictadura del general Primo de Rivera cantava. També va col·laborar a les sèries a Europa o a Espanya de televisió de TV3. Des de llavors es va quedar a Barcelona, fins a l'hora de la seva mort, que va morir el 2014. Joan Vázquez havia interpretat el paper de Paquito, Flor de Nit, al cabaret, una versió més cabaretera de la coneguda obra del Goll de Gom. Que, tal com he dit, el Paquito feia, doncs sortia també, feia el mateix paper. Justament es van conèixer en els assajos d'aquesta obra. Però, per desgràcia, el Paco Alonso va morir 3 setmanes abans de l'estrena d'aquesta obra. Gràcies a la història d'aquesta història del Paco, va néixer aquest espectacle fent homenatge amb ell i a tots els artistes que a la postguerra van haver de marxar del país i que la majoria s'han quedat en l'oblit. Paco Alonso deia que va néixer ballarí, que no era ni nen ni nena, era ballarí. I tota la seva vida va estar exercint aquest ofici. Va viure la seva professió com si fos la seva vida, però mai en el nostre país va obtenir el reconeixement que es mereixia. Els últims anys de la seva vida els va dedicar també a ser figurinista i a cosir vestits de teatre. I en aquest Paquito Forever podem veure alguns vestits que ell va cosir, ja que l'artista els va cedir en el Teatre Almeria. Un espectacle amb un munt de cançons, algunes conegudes, i altres originals de Gerard Alonso. Paquito Forever ha donat la volta al món, interpretat per Joan Vázquez, i que l'ha portat a Nova York, a Londres, a alguns països d'Amèrica Llatina i Europa. Joan Vázquez interpreta aquest paper d'una manera tan generosa i meravellosa que, sense imitar-lo, fa sentir una gran admiració i una estimació al Paquito, que tampoc el vam conèixer. Fa riure i emocionar, i a la vegada es pot gaudir de la seva meravellosa veu. Es posa la pell del seu personatge i el que sorprèn és que s'ho creu tant que fa que el visquis tu també, des del primer moment. No es pot definir en paraules el que et fa sentir cada interpretació. S'ha de veure. I aquesta obra la podeu veure fins al 22 de gener. Si podeu, no us la perdeu.
Molt bé, Joan Vázquez, grandíssim actor, de musicals, però aquesta etiqueta d'actor de musicals... Sí. Gran actor, a seques, no? En general, no?
Deixem-ho així. Sap fer les dues coses. Sap interpretar molt bé els textos i, a més, els musicals canta meravellosament bé.
Uh-huh. I aquest musical que citaves ara de Flor de nit, de Degoll de Gom... Que
el tenim en el record.
Que el tenim a la retina, sí. I que si ara segurament es tornés a fer seria un gran èxit, perquè és un musical de culte que explica la nostra història, també, no? O una part de la nostra història.
Això mateix, és amb un argument. És un musical amb un argument molt nostre i molt sentit.
Mm-hmm. Personatges molt intensos.
I tant.
Seguim, doncs. Va, segona recomanació.
Seguim. La segona recomanació és El llarg dinar de Nadal, de Thompson Winter, al Teatre de la Biblioteca de Catalunya. Una producció de la Ruta 40, un grup teatral que enguany celebra els 10 anys de la seva formació i en fa 7, que cada any, per les festes de Nadal, presenten aquesta meravellosa proposta que va obtenir el Premi Butaca 2015 i com a millor espectacle de petit format. Fins ara sempre l'han representat l'obra en el petit teatre del Maldà, que simula un menjador del segle passat. Enguany ha fet el salt a la vella sala gòtica del carrer Hospital. La companyia La Ruta 40, nom Vallabat, diuen ells, de la carretera més llarga d'Argentina i la segona carretera més llarga del món, per això penso que aquest grup pot tenir un gran recorregut, ja que ho diu el seu nom, la formen l'Alberto Díaz, que en aquesta ocasió és el director d'aquest esplèndid dinar de Nadal, l'Albert Prat, que s'ha cuidat d'ajudar a la direcció, i el Sergi Torrecillas, que actualment està actuant en Hamlet amb la Perla 29 i que s'ha encarregat de la il·luminació de l'espectacle que estem parlant ara. Tres formidables actors i directors que en cada una de les seves propostes són acompanyats per boníssims actors. En aquesta ocasió han aconseguit un repartiment excepcional, com són la Verona Cusí, l'Ignasi Guasch, l'Aina Huguet, el Josep Pérez Ocaña, la Magda Puig, la Maria Rodríguez i el Joan Soler. Una obra que ja comença a ser tradicional per aquestes dates i potser d'aquí uns anys... Potser, passarà com els Pastorets, com la Missa del Gall o com el Tio. I això pot passar perquè és un espectacle emotiu, emocionant i molt ben estructurat. L'obra presenta tres generacions d'una família americana del segle XIX i a principis del segle XX que passen 90 anys condensats en 60 minuts en què el ritme i el tempo és crucial. Aquests 90 dinars de Nadal d'alguna manera reflecteixen els canvis viscuts per la societat d'aquell temps. Però, per altra banda, també fa pensar en les famílies d'ara i també ens hi reconeixem nosaltres. Els 7 actors i actrius estan tots en un gran nivell. Tots doble personatges, passant de fills a avis, de senyors a criats, i les transformacions es realitzen amb una naturalitat sorprenent, amb simples canvis de postura i veu, gairebé sense canvis de vestuari i sense necessitat de cap maquillatge. La bellesa i la mort de cada personatge es dibuixen amb el gest, les mirades i la desaparició a cada un, la mort que es pot passar travessant una porta que és la porta de la mort. I els naixements arriben per l'altre costat oposat, diguem-ne doncs la porta de la vida. Arriben amb un cotxet i una criatura. Molt encertada la direcció d'Albert Dí, que s'ha cuidat de que tot flueixi amb la precisió d'un rellotge. Tot passa molt de pressa, però sense presses. Tot molt ràpid, però a poc a poc. Els canvis de l'any estan molt ben definits i se succeeixen sense pausa. Els silencis, les mirades, les interpretacions delicades i plenes de matisos, tot està mil·limetrat i mesurat en escreix. L'escenografia és únicament una llarga taula parada, com el dia de Nadal, i les dues portes al fons. La porta blanca, que és la dels naixements, i la porta negra, que a més quan s'hi passa, que és la de la mort, que a més quan s'hi passa se'n sent un llum blavós, diguéssim. Al llarg de la de Nadal és una petita joia de la cartellera Barcelona que considerem imprescindible i a la qual desitgem molts Nadals més de vida. La companyia està confinada ara justament, tot just ahir van començar a tornar a actuar i ho faran fins al dia 9, però esperem, segons diuen, que puguin allargar els dies d'actuació, perquè moltes persones s'han quedat sense poder-hi anar.
Exacte, de fet, entrades exaurides, o sigui que si ho van repetint més Nadals, no? Més temporades, serà millor per tots aquells i aquelles que no l'hagin pogut veure.
I esperem que, si el dia 9, doncs, que ho puguin allargar fins a finals de gener, no? I així els que s'han quedat aquest any sense anar-hi ho puguin veure també. I l'any que ve tornar-hi,
Exacte.
Sí.
Doncs som-hi, Elvira, amb la tercera recomanació d'avui.
I tant. Parlem d'una altra proposta que també es va estrenar al Teatre Maldà. Una sala que ja estem acostumats a veure ofertes que es van repetint i que algunes agafen volada i es representen després a teatres més grans. L'obra que parlarem ara és Les dones sàvies de Molière, una proposta que la vam poder veure aquí a Sabadell durant el festival Fresc Festival que cada any s'organitza a la nostra ciutat a l'estiu. Es va estrenar fa 5 anys i ha fet gira amb èxit a més de 100 localitats al nostre territori, però sempre han tornat al petit menjador del Maldà. Una obra hilarant, amb unes excel·lents interpretacions que van ser mereixedores com a millors actors dels Premis BBVA i també l'espectacle ha estat premiat com a millor espectacle del Teatre del Mar i nominat a Premis de la Crítica i Premis de Butaca. L'obra de Molière és una sàtira sobre l'educació femenina de l'època. Una burla fantàstica de la pedanteria i la crítica, la hipocresia de la societat del seu temps. Molière va ser criticat justament per ridiculitzar els esforços que feien les dones en la segona meitat del segle XVII per millorar el seu estatus dins d'una societat patriarcal. Però el tema continua sent força actual. Louis Hansen, responsable de la dramaturgia, n'ha fet una versió molt més divertida i esbojarrada que l'obra original i l'ha adaptat a la nostra època i al context contemporani català. Els actors Enric Cambrany i Ricard Ferrer representen 8 papers diferents. Canten, ballen i els interpreten amb diferents tons de veu i registres. Un repte que superen amb enginy i amb una entrega total. Amb una engrescadora viscòmica que demostren que Molière no tan sols és actual, sinó que també pot ser fresc i divertidíssim. El ritme i la caricatura són admirables, ja que saben fer brillar cada personatge, l'expressió física i corporal, el to de veu i la vocalització diferent per cada paper i a un ritme vertiginós. Els canvis ràpids de vestuari, de perruques, de maquillatge, van en faldilles reversibles o mocadors que es transformen en còfies i el joc constant d'entrades i sortides fa que el públic connecti des del primer minut i que es deixi portar per aquest deliri de què és la comèdia. Els espectadors sabem que tot això és molt difícil de fer i ells ho fan d'una manera que sembla que sigui tan fàcil i molt planera. Tant l'espai escènic de l'Enric Romaní com el vestuari del Marc Udina i la música de Gerard Cessé són elements indispensables d'aquest meravellós muntatge. En un moment on la polèmica de l'ús del català ha sortit al carrer, les dones sàvies entren de ple en el tema lingüístic. La seva saviesa gira entorn de la llengua catalana i de la seva forma més culta, bandejant les formes més colonials, també. Les dones sàvies són, ja diria que són addictives. I ho demostro dient que això que ja l'he vista dues vegades i que la repetiria. Els primers dies d'aquesta reposició també van haver de parar per culpa del Covid, però, per sort, l'han tornada a fer i encara qui vulgui anar la podran veure fins al dia 21 de febrer.
Molt bé, realment el tema de les aturades per Covid-19 et fa plantejar que es fa precisament perquè la cultura sigui segura, no?
O sigui
que totes aquestes companyies, tots aquests teatres que fan aquests tancaments preventius o perquè tenen algun cas entre algun dels membres de les participants, no?, de l'espectacle, ho fan precisament per poder garantir al públic, la seguretat i després es reprèn
i no passa res. Exacte. I molts comencen abans de l'actuació, es fan la prova d'antígens. L'altre dia parlàvem amb actors que cada dia, abans de començar l'actuació ho fan, vol dir que és una seguretat i en el moment que bueno, decideixen suspendre és perquè per aquesta seguretat, tant per ells com pel públic.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Elvira, pels comentaris, per aquestes tres recomanacions, i seguirem la setmana vinent amb més propostes teatrals que podem veure a la capital. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar, i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent de teatre i parlant de les novetats dels escenaris de Sabadell. Bona nit. Amunt al Taló.
Sebre bonic
amb un pont i un riu,
omple'l de suro i de talls ben petits
i un naixement,
posa-li molt sal,
deixa un lloc ben discret per posar el cadener,
posa't a punt per brindar
amb deures i torrons
i patió perquè pugui cagar,
recita un bon vers
i si et portes bé pot venir el Pare Noel.
Somriu.